Bondiaran Sun és Wait.
Catalunya Informació presente Et Maitín d'Aran, d'en José Badia.
S'apropen Tots Sants i s'apropen diverses celebracions. D'un costat és de la castanyada. Queda amb aquestes temperatures, dilleu, no convide massa d'un prene un paquet de castanyes caudetes o de moniatos, que també és una tapla boni. De panellets, dilleu, acro ja hi ha altra història. Entren a 15 bollura, maurat et prets, que en quan diden que sembla que no vol pujar gaire. Tot un també mos han invadit d'autes estes més adreçades en ta inconsumisme més massiu i també, sustot, en ta aquests mainatges viuen d'un era esta d'una manera molt cinematogràfica, podríem dir. Ei, Halloween jo està importada més que d'un ja etens que ha calat entre nosati. Activitats com a podien este és patinades en palai de geu, en tot anar disfressadi, o ben a que era juguesca d'ames mainatges i mainades en carrer de et truc o trato que mos venen que d'un les ofrim muchets. Dilleu si les ofrim pumes o iranges o mandarines, dilleu que no serien tan contents. D'un de Halloween avui ne volem parlar perquè Tredors ha premanit tota una sèrie d'activitats en tot restacar també d'aquest camí de la bruixa que s'està convertint en eix vertebrador des activitats d'aquests problemes. No són que entre dos haran activitats, però que n'hi ha repartides per tota la Val d'Aran. D'això en parlam avui, més també parlam de so que se ell dormir en un hotel de 1.000 estrelles. Ell d'una de Vivax, ell que aquesta tarda era audiovisual de Viella, a Cuella i a presentació era un documental que porta per títol Aguare lo presente Gerard Oliver, da més experiències que ha hagut al llarg d'aquest darrer iwer. I una presentació d'una que era que hi podeu assistir, ell de franc, i serà en la tarda en Viella, en l'audiovisual. En motor aviat no deixarem d'un repàs a la resta de l'actualitat d'hora de casa nostra, d'una d'am aquella notícia que mos arribau a gent a tarda, Francesc Dalmases, que plegue com a vicepresident de Junts per Cat, deixa també la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en Parlament, més encara mantenen escunt de diputat, que ha forçat a pes fereixius internes d'empius de l'informe que li atribueix un comportament incorrecte de mi periodista de Fax de TV3 a la fin d'una entrevista amb Laura Borràs. D'un d'això i de la resta de notícies d'actualitat, ara amb Joa Huellada en la segona part de l'informatiu, serà d'empius de rebrembà en motor aviat i avança de també repassar en l'agenda d'aquests dies.
CaixaBank patrocina aquest espai.
Primer de tot, en Moscou hi ha huellada tens. Parlar de la previsió meteorològica en tota aquesta jornada en temperatures de planautes ara en Viella. Gemma Puig.
Molta suavitat a primera hora del matí, 15 graus a Viella, 9 graus a Bonaigua, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims, pols en suspensió, que empitjorarà la qualitat de l'aire i ens portarà també aquest cel terrós i aquests núvols que es mantindran durant tot el dia. Avui les temperatures al migdia tornaran a enfilar-se. Temperatures altes per l'època. Aquesta mateixa tendència de temps, de cel cel mig ennuvolat, variable, bandes de núvols alts i prims, pols en suspensió és la que tindrem de cara als propers dies. Sí que ni que sigui lentament, la temperatura aniria baixant una mica.
Gràcies, Gemma. Si ara en carrer, veiratge que hagués vent d'Espanya de tapujar en Viella, augment de la temperatura ja en qui ha 7 des a 8 grats, anant 15 en Arties, 13 en Salardú i 12 en Bagergues, Madèsic, en Pont d'Arròs i Bussós. 12 anant també en Pont de Suer, 9 en Senet, a Sóller, a Ribagorça, 16 en Lleida, des de 9 en Barcelona, i 15 que anant en Tolosa.
En CaixaBank hem viu a manera d'esperiera de banca, basada en proximitat. Era innovació constanta i el compromís social. També l'objectiu de contribuir al progrés de les persones i de tota la societat. CaixaBank. Escutar, parlar, ell.
Arribem a següent, si és... S'apropa Tots Sants, enguany serà Damien Pont, que començarà en Tamult i hagués pròxim divendres, dia 27 d'octubre, que acabarà dimarts, dia de novembre. Qui menys, segur que estejarà d'un era castanyada o dilleu, se disfressarà es més juveni enta Halloween i a tendència d'un a cada viatge que ell més presenta entre nosaltres. Halloween convida a gaudir de la net, de misteri, de històries de pou i també des bruixes. Se hi ha un poble de casa nostra que pugui amassar tot i aquests ingredients, hagués que hi tredós. El poble de Naut Aran, de Tersonga de Pujolo, ha premanit entre d'aquests ponts, entre d'aquests dies de pont, d'un incomplet programa d'actes que haurà el son camí de la bruixa com a epicentre i cauquies desactivitats, podríem dir, de més terrorífiques. Entre saber tot i els detalls d'aquesta esta de Halloween entre dos, hem parlat amb el baile del municipi, Juanjo, Espanya.
Ja començarem l'any passat, en el típic joc dels mainatges de trucotrato, que sigui en camí de la bruixa. Agüerem moltíssima participació, a la gent li agradec molt. Em vas ensenyar a la gran participació que hi ha que l'estan passat, doncs enguany hem decidit a Joesta més gran, de més dies, més important, que ja pensada en tots els públics. No són que en els mainatges, sinó Joesta pensat a que vinguin les famílies i se passin molt bé, tant els mainatges petiti, com els adolescents, com els pares, com qualsevol persona pot dir que va disfrutant aquesta. Aquesta esta, de manera mera col·laboració de l'Ajuntament de Naut Aran, les explicarem el projecte que avui hem. L'Ajuntament de Naut Aran, des del primer moment, tots ens ha apoyat en tirar sota davant. Ens ha animat moltíssim a que no ens tiréssim de darrere i a tirar endavant. L'Ajuntament ha col·laborat tant tot el tema d'infraestructures, de carpes, de banys, de personal, i a més ha col·laborat en tenir una gran aportació econòmica per poder tirar tot això davant.
Juanjo Espanya mos explica d'una quin amb detall quin serà el programa que haurà aquests dies amb més activitat diumenge i de lluç. Ja podeu prendre paper l'àpids aquesta que hi ha gent que vos demure.
Començarà el dissabte dia 29, començant per a tarda, que tornem a repetir l'activitat que érem l'any passat de joc de trucotrato. Això serà en camí de la bruixa de 6 a 8 de la tarda. Començarà a mencionar abans de que saps que fosc. I els bruixes seran en camí de la bruixa, estaran demorant a tots els mainatges que les vinguin a desafiar i a guanyar les motxets. Dempús, quan acabi això, bueno, recomanem també que els mainatges vinguin tan frontals o tan linternes, perquè segurament les garrarà era net l'any de camí i dempús serà tornada, no hi ha l'ull i totalment fosc. És que vinguin tan frontals, tan linternes, t'ha poder veir. I dempús, quan acabi això, acte seguit, ja en corre foc, que són per pescar-les de poble. Continuem de menys dia 30. Començarà tot tour d'esquate, on hi haurà jocs terrorífics dels mainatges. Tenim ja un senyalet de brespai, un senyalet de xocolata. I hi haurà concurs d'erquilles terrorífiques, també entre adults i mainatges. Després, de tot això, hi ha un espectacle d'il·lusionisme a manc de l'il·lusionista Asier Cortés, que porta espectacles sin límites. Fui un espectacle molt xulo, eit a tutis públics. D'empeus, quan acabi l'espectacle d'il·lusionisme, ja era esta, la típica esta de Halloween infantil, de mainatges. Tots els mainatges s'hauran d'haver disfressat i hi haurà un DJ, i aquí ven a Carpa, pues, hi haurà era esta de Halloween de mainatges. Paral·lelament a d'aquesta esta, hi haurà un passatge de terror, que serà indoor, serà en poliesportiu de Tredòs, a un illa rocòdrom, en ta que mentre els menatges estan disfrutant de l'esta, els pares puguen anar a passatge de terror. Els menatges podran entrar, tots tenen que vagin acompanyats d'un adult, haguem més de 12 anys, vale? Un passatge de terror entre adults, no entre menatges. També hi haurà barbacoa, que no he dit, tant dissabte com diumenge com dilluns, hi haurà barbacoa en la carpa, per saber tu vol menjar al carrer, també que pugui menjar, acompanyats, ensenyats tant música, tant DJ, cada dia hi ha al carrer diferent. Dempús, dilluns, dia 21, així ja començant per a tarda, a partir de 7 de la tarda, hagués sigut dia ja enfocat a dulls. Tants mainatges pràcticament no hi ha cap d'activitat. Això comença a 7 de la tarda. Hi ha dos passatges de terror. Serà el mateix que hi havia el dia abans, el 7 de menge, en poliesportiu. D'empeus ja hi ha un altre passatge de terror que ara, si temps ho permet, que lo haram en els carrers del poble. Tot això serà fins a les 11 de C. A les 11 de C començarà era esta de Halloween entre adults. Tothom ha d'haver disfressats. Aguem a DJ Juli. D'empeus ja les activitats acabaran el dimarts, on el dimarts ja hi més pensat m'està la gent de poble i era missa de Tots Sants. D'empeus hem un bingo. I a tancar amb l'esta de Halloween.
Tota aquesta informació que se pot consultar en perfil d'Instagram de Visit Tredòs.
Per últim, diré que tota la programació i penjada en Instagram, en Visit Tredòs, tal que podes tu dir seguimos en Visit Tredòs, anar seguint les diferents activitats, si hi ha haver anul·lació a causa de temps. Tota la informació d'última hora serà tota penjada en Instagram. A tal carrer, que animar-vos a tutti, a que vingats a l'espont de Tots Sants de Tredòs, que vingats disfressats i que vingats tan ganes de passar-lo bé. I abraçada a tutti.
Més no seran d'unes únics en estejar Tots Sants i que avui dimercles era Escola d'Hostaleria de l'Est també ha premanit un menú especial inspirat en Halloween i era Hostalwin. Serà condat de la lluia mieja de media. Se podran degustar plats tan estonants com a dits de bruixa, bumegada de zombi o budets picants. Un menú d'una tabla de Tots Sants. Dimenge també seran activitats en l'Est Damià està de Halloween, en què no hi mancarà túnel de terror, i a dimarts, dia de novembre, també en Bagergue, en aquest cas, que ara era esta de la Castanyada. Això serà en parc infantil.
Són les 12.
Catalunya Informació en aranès.
Era actualitat d'Aran. Catalunya et munt.
Catalunya Informació en aranès.
Una hora d'informació en la nostra llengua. Era actualitat generau. Era d'Aran. És esports, reportatges et temps.
Et munt explicat en aranès d'en José Badia.
Cada dia, també et dia.
Catalunya Informació. A tota hora, per tu.
nou noies de Castellnou. Sabies que en Joan Petit Cavalla és occità? És el Se Canta, la cançó més versionada de tota Occitània? Sus Occitàs, el nou podcast en aranès de cultura i música occitana amb Anna Geli.
Et món sonor occità, des d'Aquitània en què es balades en tot passar per a Val d'Aran.
Sus Occitàs. Divendres 28 d'octubre, estrena exclusiva en podcast al web i l'app de Catalunya Ràdio.
I divendres que haurem conversa amb Maitín d'Arana, dama i l'autora d'aquest nou podcast en aranès en occità, com a ell, Anna Geli. I ara, d'una, arribam a següent 16 minutes i vos prepausam de d'una avançar-vos en tant documental que aquesta tarda podran veure en l'audiovisual de Viella.
Et Maitín d'Aran, d'en José Badía.
Ahora mismo te estarás preguntando, ¿qué me ve una persona a subir una cima a más de 3.000 metros en pleno invierno a hacer bivac en solitario? Buena pregunta. La respuesta para mí es muy fácil. La felicidad.
Atau comence Aguare, un documental de natura que podran veure aquesta tarda en l'audiovisual de Viella. I una prepausa que remases experiències en la muntanya de Gerard Oliver en tutè bivacs, en iuer, en solitari, en diversi destucs més emblemàtics de la península. No nos ati avui, abans de poder veure aquest documental, avui hem parlat amb Gerard Oliventa, que mos explique què lo porta tant a muntanya a viure aquestes experiències. Gerard Oliver, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un documental Aguare, amb un subtítol en letres en japonès. Explica-mos, què vam a poder veure aquesta tarda en l'audiovisual de Viella? Què hi ha, Aguare?
Bueno, pues Aguare és una recopilació de... Ai, perdona, que començava en castellà, perdona.
Tranquil, tranquil.
Tranquil. Doncs Aguare és un documental que he filmat aquest hivern passat, i que narra tots els meus bivacs que faig a l'hivern, en solitari, i volia mostrar unes imatges, no?, per compartir-ho amb la gent, no?, lo que és la filosofia, és que un deport és una filosofia, no?, és per mi és la manera més pura de disfrutar de la natura, no?, dormir dalt d'un cim a més de 3.000 metres, a menys 25 graus, només amb una estrella i un sac, buscava aquest purisme, no?, i aquest contacte extrem amb la naturalesa, no?, i el Aguare és un concepte japonès que s'utilitza als poemes aquests curts, als haikus, i el que vol dir és el sentiment profund que provoca la bellesa efímera de la naturalesa, no? Com aquesta posta de sol que dura uns segons, no? La sortida de sol, aquests petits instants que no els pots capturar i queden en la memòria, però desapareixen. I si el vols tornar a reviure, has de tornar a pujar al cim. I això és el que enganxa, no? De que sempre has de tornar, sempre has de tornar, sempre busques això, no?
Gerard Oliver, ha un compte en Instagram, ell, Shoot on the Top, que aquí ho podeu seguir, podeu veure cauques d'aquestes instantànies. En documental, ell més que era instantània, ell camina també de des ascensions que azeta al llarg d'aquest darrer iuer, el que podem veure en aquest documental?
Pues sí, perquè molta gent em segueix a Instagram, però clar, només es queden amb una imatge, no? I al final una instantània només és un moment, no? En el moment no pots captar el vent, el fred, el que està passant, no? I d'aquí em va vindre l'idea del projecte de totes aquestes sensacions que no es podien mostrar en una fotografia, plasmades en un documental, no? Per comportar el bivac a casa de cada persona, no? I aquesta era la meva idea, no? O sigui, filmar les parts, el que no surt a la foto, no? I gravar les dificultats que has de passar per poder aconseguir el bivac, el fred, el vent, la preparació que has de tindre, els coneixements, mirar la meteorologia... O sigui, la gent només se quedava en la foto, no? De la posta de sol, que bonic és, i darrere d'aquesta instantània, d'aquest moment, d'aquest bivac, d'aquest moment que es pon el sol, hi ha molta feina, hi ha molta preparació, hi ha molta dedicació, hi ha molt amor, hi ha un estudi del material, de meteorologia molt important, i volia plasmar tota aquesta història, i a més hi ha una part, hi ha un per què, no? Un per què busco això, no? Per què estic, és una història personal que ho explico al documental. Per això dic que el bivac per mi no és un deport, sinó és una manera d'entendre la vida.
E io a filosofía de días a des, io a filosofía de vida e de io a manera de entene dunha era vida. Parles de equipament, un bivac anywhere demana un equipament específic perquè les temperatures en els tuics des muntanyes poden estar anywhere molt per de just de zero, les condicions no són òptimes. Quin material és a servir?
Bueno, pel bivac invernal el material és indispensable. Ha de ser un material molt potent perquè les temperatures al Pirineu poden arribar fins a menys 30 graus, no? I sobretot el més important és el sac. És un sac específic d'hivern que pugui suportar temperatures de menys 25 graus. A sota el sac hi ha d'haver una colchoneta inflable que és aïllant, un sistema d'aïllament, perquè t'aïs li de la humitat i el fred del terra, i, a més, una multitud d'elements que has de portar, com un fogonet per fondre la neu, per veure aigua i per cuinar, GPS, frontal, bueno, una quantitat de material, i això és el que dificulta el bivac, no? Que la gent normalment fa cims, però no porta una càrrega tan important de pes a l'esquena, no? Jo, per exemple, he de portar uns 20 quilos de pes per fer el bivac, no? En condicions, i pujo el cim igual que tothom, però amb 3, 4 o 5 vegades més de pes, no? Però és molt important el material, perquè si no portes el material adequat, podries tindre una hipotèrmia durant la nit. Per tant, és important informar-se bé abans de fer un bivac de la meteorologia i sobretot del material que es necessita, és molt important.
E dempús de pujar a muntanya amb aquests 20 quilos en esquia, era recompensa. M'imagini que jo a recompensa un moment únic en cada muntanya, encara que semblant, deu este, cada viatge deu este un moment únic i diferent.
Pues sí, realment, encara que des de fora la gent que no és de muntanya digui, pues, sembla que totes les muntanyes siguin igual, cada ascensió i cada bivac és diferent, no té res a veure. Cada dia és diferent, cada posta de sol és diferent, els núvols són diferents. Les sensacions que tu tens, hi ha dies que tu passes més bé, hi ha dies que tu passes més malament. La vivència és única. Això, per mi, és el que ho fa especial, no? Que no s'acaba mai, és infinit. Cada bivac, encara que repetissis la mateixa muntanya, les sensacions que tu tindràs són diferents, no? Perquè tu també, emocionalment, estiràs diferent, no? I a més això és el que m'enganxa, no? Perquè és com una aventura contínua, no? No és una cosa repetitiva, sinó que cada cim que puges és una nova aventura que pots viure.
Bivacs, que és en solitari, més Betun també l'ho has dit compartit. Què en diuen la gent quan compartissen i experiència d'aquestes característiques?
Bueno, jo vaig començar amb aquest món en solitari i m'agrada, perquè, bueno, és una manera de trobar-me amb mi mateix, d'estar en pau amb mi mateix, i per mi, encara que sembli estrany, estar en aquesta zona més extrema és el punt on estic més relaxat durant el meu dia a dia, no? I me sento molt còmode estant allà dalt del sol. Realment no tinc mai por ni trobo a faltar ningú. Però també m'agrada, a vegades, compartir amb gent important, amics, gent de confiança, compartir aquest moment, no? I és bonic, no?, perquè tens al costat algú amb qui pots compartir aquest moment tan intens, no?, com la posta de sol, com el fred, no?, i vas comentant, pots compartir l'aventura, no?, que també és bonic poder compartir aquests moments, no?, que no te'l quedes tu sol, sinó que és com un regal. És com vaig amb algú, és com un regal que li faig, no? És compartir el bivac amb tu i ho vivim junts. I després baixes, recordes l'aventura de la nit... Bueno, és bonic també compartir. Tot i això, a mi realment el que m'omple és fer-ho sol. I, quan, i algunes vegades a l'any, pues, trio algú que estigui en la mateixa línia de sensibilitat, diguéssim, per la muntanya com jo, perquè vingui amb mi a fer bivac.
us vivaxa, com a dir, més que se recullen en aquest documental a Guare, ets anywhere, més vivaxa tuteran. Si has possibilitat, les condicions meteorològiques permeten, t'agrada vivaxa tuteran. Moments molt diferents, m'imagino també, depenent de l'estació, encara que siguin mà d'espunt.
Sí, el documental està centrat, diguéssim, en la part que a mi que m'agrada més, no? Més intensa del vivac, de l'experiència del vivac, que és el vivac invernal. A mi és el que més m'agrada. Però jo, de fet, faig vivac tot l'any, mentre les condicions meteorològiques ho permeten. I sí, cada estació té el seu encant, no? Perquè per temes tècnics hi ha molts cims que a l'hivern no pots fer vivac, perquè carregat amb tempest tècnicament no és viable o no és segur. Per exemple, no? Fa poc he fet un vivac amb hamaca penjat a la cresta de Salenque, és una cresta molt, molt aèria, penjat a més de 3.000 metres al buit, no? I això és una cosa que seria quasi inviable a l'hivern, no? I això, amb el bon temps, m'ho ha permet fer, no? I a més, a l'estiu tenim l'avantatge al nostre hemisferi que podem veure amb tot l'esplendor la Via Làctia, no? Que a l'hivern se'ns queda amagada, no? I pots estar fent vivac a la nit i veure sobre teu tota la Via Làctia, no? Cada estació té el teu. Tot i que a mi m'enamora l'hivern, no? M'agradaria veure tot l'any a l'hivern, però cada estació té el seu encant i cada, com he dit, cada vivac és diferent i a l'estiu t'aporta coses que a l'hivern, o fas coses que a l'hivern no pots fer.
Gerard, ja hem d'acabar. Quines recomanacions haries ara a gent de la muntanya, gent, digueu, que li agrada la muntanya, hem d'iniciar-se en un desvivax d'una de vieue experiències màgiques, com a dir, d'això que suposa en vivac, i avui era experiència que era de la posta de Xuleia o el naixement d'Innaudia o velles estreles pendent era net. Quines recomanacions haries d'aquest que bo iniciar-se en una de desvivacs?
Mira, jo el que sempre recomano és, per precaució i per agafar experiència, és començar l'estiu, perquè l'estiu requereix un material molt més assequible i unes condicions molt més suaus en quant a temperatura i a condicions del terreny, no? Que està sec, no? I entonces, jo sempre recomano començar l'estiu a muntanyes que haguis pujat, que coneguis, que les tinguis controlades, i si t'agrada, vagis invertint a poc en el material, perquè el material és molt car i a la millor ho proves i no és una experiència que t'agradi. Entonces, no val la pena. Entonces, lo millor és començar l'estiu, anar pujant de nivell, anar veient com et sentes tu allà dalt a la muntanya sol, dormint allà dalt, i com vaig fer jo, pues cada vegada vas pujant el nivell, que et sentis còmode, vas aprenent, i poc a poc vas augmentant el nivell fins a arribar a lo que és més dur, que és el vivac invernal. Però sempre, sempre, sempre avançant poc a poc i anant agafant experiència poc a poc per no passar una mala nit. Al final el vivac es tracta de disfrutar, no de sofrir, no?
Ja hem d'acabar. Quin dels llocs que has visitat d'una t'agradaria tornar a repetir? Diguem, cada viatge que puges trobaràs unes condicions diferents, jo he vist una diferent. Quin serien aquells punts, aquells vivacs que t'agradaria repetir?
Bueno, és difícil, és una pregunta difícil perquè en cada vivac he viscut coses diferents. Però sí que i enganxa molt a la Vall d'Aran perquè realment el meu primer vivac hivernal va ser al Montardo. I no he tornat mai més. No he tornat a pujar mai més a aquesta muntanya. Entonces, crec que aquest hivern, com a vivac sentimental, quasi, no?, per retornar a l'origen, no? Crec que m'agradaria tornar al Montardo, que és una muntanya preciosa, amb unes vistes increïbles a tota la Vall d'Aran. I sí, jo crec que si tingués que triar un vivac per repetir seria el Montardo, perquè va ser el primer. I m'agradaria veure com ho visc ara, que ara ja porto molts vivacs a l'esquena, comparar, no?, la primera vegada i ara retornar per tornar a veure aquests sentiments, no?, tornar-los a reviure.
Donc, veiram so que son es vivacs, donc com neix o com se'n va un dia de la manga de Gerard Oliver aquesta tarda en el audiovisual de Viella, en també hi hagués treball a Guare i un treball que ha estat ja seleccionat en diversos festivals de muntanya, donc que aquesta tarda podran veure d'am entrada de franc en el audiovisual de Viella. Ell, Gerard Oliver, protagonista autor d'aquest documental Sus es Vivaxa que s'hemos presente d'un avui en Viella. Gràcies, Gerard, per a ti la telefonada de Maitín Daran. Molta sort, i haveu-se pos tornar en ta muntardo, ta jo a naua, vieu i jo a naua experiència. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies. Vinga, bon dia. Porta vides les butxaques i el cor obert quan el sol se'n va.
Podràs veure brillar. La seva sempre és la nit més llarga. No busca res que amb la mà pugui tocar. Sota una estrella hi haurà algú sempre que sigui com tu, que estigui perdut. Quan torna a casa, compta en veu alt els minuts i els anys i mira els records com passen mentre espera tornar a marxar. Vol anar més lluny on els somnis neixen, tent de l'amor que no sap si pararà. No entén per què tot va tan de pressa, per cada tren que perd un somni morirà. Sota una estrella
Catalunya Informació. Explicar més a és, més important i de dia. Catalunya Informació, directe a la notícia.
D'unes 8:33, que d'haurim era llestra d'hora a conèixer notícies destacades d'aquest matí. Començam d'una, en tu parlar de qüestions meteorològiques, podríem dir, perquè la calor i la pol·lució ausixen força més ara que no pas abans. Aquesta hi era l'alerta mundial que hem des de la revista científica de Lancet en l'informe Lancet Countdown de 2022 sus salut i canvi climàtic que s'ha publicat avui. Ei que el nombre de morts en tot el món relacionades d'amera calor, han augmentat un 68% entre 2017 i 2021 en comparació amb els primers 4 anys de la dècada de 2000. Espanya entesta el llistat dels estats europeus d'un major risc de mort per temperatures extremes. Se'n comptabilitzen una mitjana de 30 casos cada any per cada milió d'habitants. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la directora de Yacht Informe de Lancet centra en impacte de canvi climàtic en la salut pública en Europa, Rachel Love, explica quina era la situació que hi ha en els països europeus.
Hem detectat que el canvi climàtic té un impacte negatiu en la població dels països europeus, amb conseqüències directes i indirectes. Hi ha un increment important de mortalitat per la calor, més risc de transmissió de malalties infeccioses o l'avançament de la floració d'arbres al·lergènics, com les oliveres.
Era professora d'investigació ICREA en Barcelona Supercomputing Center. Creats en tot que els governs haurien de prendre mesures ambicioses en matèria energètica i climàtica de manera imminenta.
Podrien ser coses com ara posar més espais i zones verdes urbanes, i això faria reduir l'ús de l'aire condicionat. També podem fer més esforços per avançar cap a una energia renovable, i aquesta és l'única manera de poder aconseguir una societat neutra en carboni.
L'informe a escala global també denuncia que els governs segueixen en tot fomentar la producció i el consum de combustibles fòssils davant de d'altres solucions energètiques límpies i que això met en risc la salut de generacions actuals i també futures. I a finals de setmana hi haurà, en aquest cas, més de 300 municipis catalans que seran en alerta per a sequera. En els dies que vien entraran en aquesta fase 22 municipis de la conca de la Muga i de Fluvià, en Alt Empordà. Malgrat la manca de pluges i descens de reserves, el govern assegura que l'aigua de boca és garantida. Girona, Clara Jordan.
La falta de pluges continua mantenint sota mínims els aqüífers i això obligarà a ampliar les restriccions a municipis on fins ara no n'hi havia, bàsicament de les conques del Fluvià i la Muga. Una fase que implica restriccions en usos agrícoles, industrials i lúdics, però no en el consum humà, que està garantit a tot el país, com assegurava la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Estem preocupats per la manca de pluja i pel descens de les reserves, però l'aigua de boca, com deia, està garantida, si bé és cert que una seixantena de municipis ja estan aplicant mesures per assegurar-se que aquesta no faltarà.
Ara mateix hi ha 279 municipis en alerta per sequera de 21 comarques diferents. En aquests municipis hi viuen prop de 700.000 persones.
Canviant de qüestió, Francesc de Dalmases ha cedit els pressions internes i ha dimitit com a vicepresident de Junts i també com a membre de la Comissió de Control Parlamentari de la CCMA, tot i que conservarà John Escung en Parlament. La dimissió s'ha anunciat dempús de la massada extraordinària de l'executiva de Junts convocada dempús de l'informe intern que concludia que Dalmases hauec un comportament inadequat quan es crida seca i a periodista de Facts de TV3 dempús d'una entrevista de programa a Laura Borràs. MOST generat per aquest cas avui he tornat a dividir a partit. Més era executiva accepta alteració i renuncia per unanimitat. 11 de Junts, consultades per Catalunya Informació, han indicat que la presidenta del partit, Laura Borràs, ha fet una intervenció en tamet en valor i justificar el pas a costat de Dalmases. També han assenyalat que la vicepresidència ha deixat vacant de Dalmases, que deixa vacant Dalmases, no se corbirà i, per tant, el partit queda ara d'ama les tres vicepresidències restantes. En això que tanya Escon en Parlament, era comissió de l'Estatut de Diputat, que presidís era Junta de Junts Jaume Alonso Cuevillas, se passarà demà en demanar a la mesa de la cambra en informe com han d'actuar, però que no hi ha precedents d'expedients disciplinaris a diputats. Tot i en declaracions a TV3, Cuevillas ha pronosticat que en casa, que casa pot acabar ni a sanció lleu entre Dalmases.
Perquè ara estem en seu d'un expedient disciplinari, un expedient disciplinari que com a molt podria acabar amb una falta lleu que comporta o amb una estació pública o una multa de 600 a 12.000 euros, sí.
I David Madí ha estat condemnat a 14 mesos de presó per un cas de frau amb factures falses en l'empresa audiovisual Tiriacom. Ha començat el periòdico i han confirmat a Catalunya Ràdio 11 de la defensa. El dirigent de Convergència Democràtica i home fort d'Artur Mas també haurà de satisfer i les multes de 200.000 euros. La defensa de Madí ja ha anunciat que presentaran recurs i des de Xon Equip desvinculen aquesta sentència de cas 3% de finançament irregular de Convergència. Tot i que aquesta versió és responsable de Tiriacom, com ara exgerent de TV3 Oriol Carbó, o que són investigats en cas 3%. En els primers arguments de la sentència se considera provada la participació de Madí en un hilat de factures falses destinada a beneficiar fiscalment a Carbó. Com que no antecedents era pena inferior a 10 anys, Madí no haurà d'entrar en la presó. En votants de crítiques dels grups parlamentaris al conseller d'Interior per a destitució de comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Joan Ignasi Elena ha justificat en relleu a capdavant de cos de guàrdies informacions que ha anat a saber a conseller que ha crèdit agotat. Parlament, Miquel Jarque.
Elena ha negat ingerències polítiques en el cos dels Mossos alhora que ha reivindicat la seva capacitat de marcar el model policial. Ha assegurat que el cessament d'Estela ha estat difícil però necessari.
Aquesta decisió, al meu entendre, era necessària. Calia un relleu per poder continuar avançant en la línia que crec que ha d'avançar el cos de Mossos d'Esquadra.
El portaveu dels Socialistes Units per Avançar, Ramon Espadaler, molt crític, ha avisat que la reprovació és inevitable.
Conseller, com més parla, menys coses ens diu i des de la nostra perspectiva més a prop està doncs, de la reprovació.
Mentre Vox, Ciutadans i Partit Popular han estat encara més durs i li han demanat la dimissió, Junts li ha retret que no hagi avançat en les tramitacions del decret de l'estructura de la policia. Els comuns, en canvi, li han demanat que investigui les ingerències polítiques.
Seguim amb d'altres qüestions. Volkswagen i Seat estudiaran quins efectes ha en tassos projectes previsti el volum definitiu de perte de vehicle elèctric que les altres geleu 400 milions d'euros, leu era meitat de total. Era quantitat tot una de mure luenya, des pretensiós que han, per això el grup afirma que s'haurà de trobar solucions en executar el màxim possible d'inversió en els projectes que includissin era fàbrica de bateries de segon projecte de fabricar també cotxes elèctrics de grup Volkswagen en les plantes de Martorell i Navarra. El consorci d'empreses que ocuparà l'antiga fàbrica de Nissan en la zona franca recebrà 108 milions d'euros. També hi haurà ajudes a Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, però que actualitzen les seves fàbriques, més el Ministeri n'ha deixat d'hora el projecte presentat pel fabricant de motos elèctriques Riejo en Figueres, però que considera que no complís els requisits que les demanaven. Éter anuncia, president de la Generalitat Pere Aragonès advertia i al govern espanyol que cau metesse mans a l'obra.
Vull transmetre el compromís del govern de fer tot el que estigui al nostre abast davant del govern de l'Estat per tal que tots els recursos, que amb un esforç molt rellevant, Europa ha posat perquè vagin destinats al teixit productiu, acabin el teixit productiu. Seria inacceptable que no fos així.
Els pressupostos generals de l'Estat en 2023 afronten avui el primer examen en Congrés i debateran a Cundà des de 12 7 esmenes a la totalitat presentades per PP, Vox, Ciutadans i d'altres formacions. Les esmenes registrades sumen 159 diputats, que són insuficients en ta tirata d'arrers cundes si el govern espanyol consolide els suports que ha. Arribam a 8:42 minutes d'et maitín. Ara hem una aturada en ta rebrembar en motor aviat que demanam aquesta setmana.
Tustem en aranès.
Temps de motor aviat, ara, entra en companyia de Xavi Gutiérrez Rebrenba. Era paraula perduda que cercam aquesta setmana. Xavi, dimos, a on s'amaga aquesta paraula perduda, aquest motor aviat?
En aquest enunciat. Selecciona l'obstacle marítim de 7 letres.
Els vostres responses, com tu estem, mitjançant el correu electrònic aran@ccma.cat o ben en telèfon mòbil 607-07-0909. En tot hem us arribat un missatge de WhatsApp. En motor aviat aquesta setmana, Xavi, rebrem Bamolú, s'amaga un.
En aquest enunciat, selecciona l'obstacle marítim a d'avui, 7 letres.
Doncs els vostres responses en qui ha de Lluís que venga, que hi tornarà a dar la responsa. Ha deixat, Xavi.
Ha deixat alguna pensada.
Catalunya Informació. Era Ràdio, més a prop d'Era Notícia. Més a prop d'on?
Seguim amb més qüestions. D'obrim la crònica internacional. Hem d'explicar-vos ara que el nou primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, conformen govern amb pes i pesança des diferents sectors del Partit Conservador entre superar etapa convulsa des d'arrere i mesi. Jeremy Hunt seguirà cataguant des finances d'empius de ella virada de 180 grats en la política fiscal de l'Istras. Sunak se compromet a corregir els errors de la seva predecessora entre superar la crisi econòmica. Londres, Colla Ballester.
Rishi Sunak va anar ràpid en nomenar el nou gabinet i a noms reconeguts pesos pesants del partit i de sectors diferents. Segueixen, per exemple, els ministres de Finances i Defensa, Jeremy Hunt i Ben Wallace, o també manté a la seva rival, els últims dies a la seva rival política, Penny Mordaunt, que segueix com a líder de la Cambra dels Comuns. El seu primer dia va tancar el gabinet i va deixar clares les seves prioritats, l'economia.
Some mistakes were made.
S'han comès alguns errors. No fruit de la mala voluntat o intenció, al contrari, però errors al cap i a la fi. I he estat escollit en part per esmenar-los. Col·locaré l'estabilitat econòmica i la confiança al cor de l'agenda d'aquest govern.
Of this government's agenda.
Rishi Sunak va elogiar els seus predecessors, Boris Johnson i Liz Truss, però des del primer moment va marcar una línia pròpia. La seva primera instrucció va ser res d'aplaudiments ni rebudes espectaculars a la seva arribada a Downing Street. Silenci i solitud per començar una etapa que pot ser determinant al Regne Unit.
Eden Pius de superar tràmit en la Cambra de Diputats italiana que li ha et confiança com a pròxima primera ministra del país. Giorgia Meloni se someterà avui a vistiplats de Senat. I un pur tràmit ja que era coalició que enteste a majoria absoluta en les dues cambres. Eduard Rubió.
Tota la dreta compacta, 235 diputats, donaven ahir al vespre a Montecitorio el vot de confiança al govern presidit per Giorgia Meloni. Avui també superarà segurament la prova del Senat, on intervindrà per primer cop després de 9 anys Silvio Berlusconi. No serà una navegació fàcil, va dir Meloni en el seu discurs d'investidura. Una intervenció apassionada, seguint la línia Draghi, on va reafirmar la posició euroatlàntica del país, el suport a Ucraïna contra la invasió russa i va traçar un marc econòmic molt complicat anunciant sacrificis. El president, com ella vol ser anomenada, va reafirmar el semipresidencialisme en les reformes i va alliberar la dreta d'un passat feixuc.
No he tingut mai cap simpatia o proximitat amb els règims antidemocràtics, amb cap règim, inclòs el feixisme, de la mateixa manera que sempre he rebutjat les lleis racials de 1938, en el punt més baix de la història italiana, una vergonya que marcarà el nostre poble per sempre.
Sobre la immigració, Meloni no posa en discussió el dret d'asil per als que fugen de guerres i persecucions, però la selecció, va dir, no la poden fer els traficants. Per tant, stop a les pateres.
El cost de la destrucció de la guerra en Ucraïna puja de moment en què hi ha 350.000 milions d'euros, segons càlculs del Banc Mundial. El G7 i la Unió Europea volen meter d'una massa a la faena en tal lançar un nou pla Marshall en el segle XXI que permet revestir el país, com ha anunciat el canceller alemany Olaf Scholz en la Conferència Internacional d'Experts en la Reconstrucció d'Ucraïna que s'ha en Berlín. Era presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha concretat que socis europeus estudien aportar a Kiev 10.000 milions d'euros en 2023 en evitar la paràlisi del país. Von der Leyen s'ha referit a la urgència del moment.
Ucraïna necessita una reconstrucció ràpida, ara mateix, mentre parlem, sobretot quan Rússia deliberadament adreça els seus bombardejos contra les infraestructures civils, amb l'hivern a tocar. Són actes clars de terrorisme i Rússia intenta paralitzar Ucraïna, però no ho permetrem.
El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que ha participat en la conferència d'experts de manera virtual, ha dit que Ucraïna ha de besar junts en tacorbir un dèficit pressupostari de 38.000 milions d'euros. Per cert, que el president nord-americà Joe Biden, també el nou primer ministre britànic Rishi Sunak, ha mantingut la primera conversa telefònica en la que han remarcat el besar de ballar suport a Ucraïna contra l'agressió militar russa. Sunak també ha parlat d'en Zelensky, qui l'ha convidat a visitar Ucraïna. I ara va mentar Rússia. Vladimir Putin vol que la seva administració i la indústria armamentística russa se coordinen millor entre proveir el seu exèrcit de l'equipament i el suport logístic de besuny en front militar en Ucraïna. Amb aquest objectiu, el Kremlin ha creat un nou Consell de Coordinació, mesura que coincidís amb un estancament de l'ofensiva russa sobre Ucraïna. Moscou, Noel Rodríguez.
Vladimir Putin demana més i més ràpid amb tot allò relacionat amb l'operació militar especial. Ho ha dit en un Consell de Coordinació creat exclusivament per la campanya militar a Ucraïna i que va arrencar la setmana passada arran de la imposició de la llei marcial als territoris annexionats. El menysteniment de la resistència de les forces ucraïneses és un fet, com també que Rússia fins ara ha sobrevalorat les seves possibilitats en aquest combat. Les reserves d'armament són cada cop més minces i per això el president rus, sense detallar que es refereix a l'armament, exigeix més producció.
Necessitem augmentar el ritme de producció per garantir les necessitats de tot el que tingui a veure amb l'operació militar especial. I més tenint en compte totes les sancions econòmiques que ens han imposat, les quals, sense exagerar, no tenen cap precedent.
El president d'aquest Consell, Mikhail Mishustin, també ha reclamat més i millors equips de protecció per als soldats russos i ha suggerit que algunes empreses variïn el seu model de negoci per abastir l'exèrcit. Qui sembla que no trigarà a rebre armament d'última generació és Ucraïna. Aviat hi haurà bones notícies, ha escrit a Twitter Andriy Yermak, el cap de l'oficina presidencial d'Ucraïna, afegint al final una emoticona de l'estàtua de la llibertat. Sembla, doncs, que els Estats Units estan ultimant una nova partida d'armament cap a Ucraïna.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha advertit a Rússia contra l'usatge d'una arma nuclear d'empús de que Moscú acusés a Ucraïna de guant de les Nacions Unides de premanir una bomba radioactiva. Els aliats d'Ucraïna ja avui han refusat aquesta tesi que han pou de que amague una ataca de falsa bandera i ha dit que sigui Rússia qui lança aquesta bomba en acusa l'exèrcit ucraïnès d'entrar a reforçar i escalada en conflicte. Biden avisa que seria un error força greu.
Només vull dir que Rússia cometria un error increïblement greu si arribés a utilitzar una arma tàctica nuclear. No puc garantir que sigui un atac de falsa bandera, no ho sé, però seria una equivocació molt i molt greu.
Et maitin d'Aran.
I també us hauríem d'explicar que havíem de conèixer que el jutjat de Viella confirma la imputació per delictes contra el medi ambient, revelació de secrets i prevaricació en l'exconseller José Antonio Boya, també contra l'extècnic de medi ambient del Consell General d'Aran, en a causa de la mort de Ros Cachú. De mort en esculpat i a tau era resta d'investigat i en mes d'abril se va requerir instrucció de la causa. Estem ampliant aquesta informació que s'agirem de portar-vos nou etatge i que hi ha a l'una de la jornada. Més causes, avui prets de la llume, que hi és semblant de ager, de 7 a 8 de txer, s'arribarà en màxim, això són 25 cèntims quilowatura, i de 2 a 3 de mitja serà quan anarà més barata, concretament a 14 sous quilowatura. Això entre els clients de la tarifa regulada rebrem ben no en tas del mercat lliure d'emprets i pactadi d'amera comercialitzadora. Infarma contra indigents claus dels càncers més comuns d'ha bonit resultats en la primera fase de l'assaig clínic de Mumas. L'estudi liderat per a Vall d'Hebron se presentarà avui en un simposi internacional d'assaig i clínics que comença en Barcelona. Els científics han desenvolupat una miniproteïna dita Homomic que ha dat resultats esperançadors contra el gen MIC, que ha un paper clau en la conducció i en manteniment de força càncers com el de pupa, de pròstata o el de pulmón. En laboratori, en Arratx, ja se vede que era capable d'inhibir l'acció d'aquest gen i ara s'ha provat de més d'un 20 de pacients en caucus d'eri s'ha vist que s'estabilitzava la malaltia. Els mateixos investigadors apunten que aquests resultats encara són força preliminars. Més avancen que en els pròxims mesos ja començarà la dues fase de l'assaig i que se podria provar d'en malalts de càncer de pàncreas. I ara vos parlam del Museu Episcopal de Vic.
Mica més enrere, com la primera vegada que vaig assistir a la missa major.
Que estrella avui una sala immersiva entre apropar l'art medieval a gran públic. Era audiovisual permet veure traues de la recreació, més ençà de la recreació, com ha de avui estar la catedral romànica de la ciutat Perlaguens. Vam entre Vic, Nati Adell.
Cants litúrgics i la veu del capellà. No en tenia res del que deia, però imposava.
L'audiovisual trenca amb la idea que el romànic és fosc i auster, ensenyant peces plenes de colors i daurats de l'època que formen part de la col·lecció permanent del museu. L'Oriol Piques és el director del Museu d'Art Medieval.
Posa totes aquestes peces, les majestats, les mares de déus, la taula, les pintures de l'àbsida, allà on toquen, a dintre d'una església cristiana. Això, pel públic d'ara, li serveix per entendre A on està tot allò?
El relat es fa a través de la història d'un jove aprenent de pintor del segle XII, un muntatge de 10 minuts fet pels mateixos creatius del màping de Taüll. La sala, la planta Menjú, vol ser a partir d'ara la porta d'entrada del museu. El nou espai immersiu s'emmarca dins un projecte més ampli de digitalització, valorat en 500.000 euros, amb el suport de Cultura i la Diputació de Barcelona.
I ja en la recta final del programa, avui hem parlat d'ESA, d'activitats de Halloween, era castanyades, castanyes, espanellets, més ja ho té producte que hi molta bé d'aquesta sesón, que hi et codony, et codonyat. Vam entrar l'espai a taula.
El codony madurarà i el pèl li fugirà.
A taula. L'espai gastronòmic de Catalunya Informació. Amb Clara Antúnez Ferrer.
El codony és una fruita aromàtica típica de la tardor. Amagat sota una pell de vellut, el codony és deliciosament perfumat, però difícil de consumir cru per la seva duresa i pel seu sabor àcid i, sobretot, astringent. Per aquesta raó, és típic que es prepari en forma de confitura i així adopta el nom de codonyat. Per tal que sigui una confitura i no una melmelada, la quantitat de sucre ha de ser igual a la de la fruita. Si és inferior, podem dir que estem elaborant una melmelada. El codony és un aliment singular i versàtil. Darrerament el trobem també com a guarnició d'estofats o fins i tot amb el conegut i reconegut all i oli de codony. El codonyat és excepcional pel que fa al contingut de fibres i tanins, que li confereixen una propietat astringent molt destacada i amb efectes importants sobre l'organisme. La tradició ha fet que quan hi ha disfuncions gàstriques intestinals sigui el millor aliat. Quan anem a comprar els codonys, cal triar aquells que tenen la pell de color groc sense cops. Els que tenen la pell verda no són madurs. Si tenen taques a la pell, vol dir que ho són molt. Però aquest aspecte no ens ha d'importar si la intenció és cuinar-los de seguida.
La veu experta.
A Tremp hi ha una cita anual obligatòria, la Fira del Codony. És un esdeveniment que celebra pels vols de Tots Sants. És l'única fira del món dedicada a aquest fruit tan característic i alhora desconegut. Parlem amb Josep Maria Puigarnau, regidor de promoció econòmica de Tremp. Què va fer que decidíssiu iniciar la Fira del Codony fa més de 20 anys?
La fira sorgeix com a iniciativa de l'Associació de Comerciants de Tremp, el CAT i l'Ajuntament de Tremp. Centra bàsicament en el codony per reivindicar un producte que és molt nostre, com és l'all i oli de codony, que el que volem és posar-lo, promocionar-lo i posar-lo en valor. I el que fem és, a través d'aquest eix central, una mica visualitzar tots els productes que estem fent a la nostra terra.
Què hi trobarem si venim a visitar la fira?
En aquesta fira hi trobarem activitats per a tots els públics, des de tallers infantils fins a activitats gastronòmiques com demostracions de cuina, tenim venda d'embotits, de vins, de formatges, tot de productors autòctons i productors específics del tema del codony. És un altre apartat que tenim de productors que estan produint només específicament coses amb codony, com el codonyat, els alls i olis, licors, pastissos de codonys, etc.
I quan podem gaudir de la fira?
Bé, aquesta fira la farem el 29 d'octubre. Té una durada d'un sol dia i, bé, és un bon moment per poder visitar la comarca del Pallars Jussà.
La curiositat.
El codony és el fruit de l'arbre del codonyer, Sidonia oblonga. El nom científic prové de la regió de Sidonia, a la costa de Creta, i es cultiva des de fa milers d'anys a la zona mediterrània. A la Grècia clàssica era considerat un símbol de la fertilitat i de l'amor, fins al punt que es dedicava a la deessa Afrodita. A l'època romana s'aconsellava a les núvies que abans d'entrar a la cambra nupcial fessin una mossegada aquesta fruita per perfumar el primer petó que farien al nuvi. Atreviu-vos a olorar-lo i, sobretot, cuinar-lo com feien les nostres àvies.
A taula. L'espai gastronòmic de Catalunya Informació amb Clara Antoné Ferrer i muntatge de Josep Plantes.
Shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween. Parlàvem d'una de com mos han influenciat les pel·lícules nord-americanes entre estejar més Halloween que no pas era castanyera. Seia jo a pel·lícula d'una que ell a mostra d'aquesta esta de Halloween que hi hagués de Nightmare Before Christmas en Mausson abans de Nadal de Tim Burton, un clàssic i una petita obra mestra d'amb aquesta cançó This is Halloween d'Amera que metaran avui punt final a d'aquesta edició de Mighty Darán. Doncs demà això que barram aquesta tarda a set hagués documentat a Oare, si us dormir a de just des estrelles d'en Gerard Oliver. Tornem demà a comptar des 8, ara que la veig a deixats. Bon dia.